Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El parc de Collserola continua blindat esportistes i excursionistes per evitar que s'escampi el virus de la pesta porcina africana. De fet, hi ha 2 positius i 8 casos sospitosos. Pel que fa a l'origen, la principal hipòtesi podria ser la d'un entrepà amb embotit en mal estat que hauria estat menjat per un porc senglar, però encara no hi ha un resultat concloent. Per tot plegat i per evitar el risc de contagi o la propagació, està prohibit l'accés al parc. El centenars d'accessos repartits per tot el perímetre s'han instal·lat cartells informatius i cintes que deixen clara la prohibició. Tot i això, hi ha alguns despistats que no són conscients d'aquesta prohibició.
Hasta aquí no ho sabia, hasta aquest punt no. Jo crec que era precaució per nosaltres, però bueno, si ja que tornem enrere, tornem. No hi ha cap problema, no me posaria males amb ningú.
Sabíem que havien dit que tancaven els accessos perquè deien que trobaríem policia o perquè deien que vindrien els soldats. Vaig dir així que posava a Google. Però que hi ha moltes entrades. Nosaltres venim d'aquí dalt de la muntanya, per tant no en trobes res tancat. Clar. I hi ha gent que ve de Sant Just, caminant fins aquí.
I cada any s'infecten prop de 500.000 de persones a Catalunya amb el virus de la sida. És un nombre que es manté estable des d'abans de la pandèmia, tot i que, si mirem enrere, els nous casos han baixat a la meitat des de l'any 2010. El Departament de Salut calcula que més de 36.000 persones tenen el virus de la sida a Catalunya i una de cada 20 no ho sap. Per tant, pot continuar encomanant-lo. Ho ha explicat avui a la xarxa la cap del VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions dels Germans Trias i Pujol, Eugènia Negredo.
Elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, alguns d'aquests inclús ja tenen el que en diem el SIDA, no? Que ja és una fase molt més avançada de la infecció.
I l'actriu Elisa Mulea reclama 3 anys de presó per l'exdirigent de Sumar Íñigo Errejón per un delicte continuat d'abús sexual. La petició l'ha feta a l'obertura del judici oral contra Errejón, que està acusat d'agressió sexual. I Reus implanta a partir d'avui la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es comencen a sancionar els vehicles sense etiqueta ambiental que accedeixin a la ciutat. Els residents en cotxes contaminants que paguin l'impost de vehicles de Reus podran entrar-hi amb normalitat fins al 31 de desembre de 2027. 11 persones mortes en accident de trànsit a Catalunya el mes de novembre. Són dades del Servei Català de Trànsit fins al 132 en persones en registres de carreteres interurbanes, gairebé un 4% més que el mateix període de l'any passat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 1 de desembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint una situació típicament del mes de desembre. O sol o boires. L'anticicló avui s'està encarregant de deixar aquesta humitat a l'interior del país, també a les valls del Prepirineu. I en aquestes contrades, a hores d'ara, la boira és força densa, força extensa i ben freda. De fet, no s'acabarà de desfer d'alguns racons de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Solsonès i de la Segarra, també de l'Alta Anoia. En aquests indrets, poc més de 5 graus de màxima al llarg d'aquesta tarda, i en canvi a la resta del país aquestes immediates hores seran una mica més agradables, amb temperatures al voltant dels 15-16 graus, sobretot a la costa. Pel que fa a demà, s'anirà ennuvolant, al matí estarà força carregat a les comarques de Girona i Barcelona, i durant la tarda, la del dimarts, entraran núvols per Ponent que deixaran alguna pluja esporàdica, també alguna nevadeta al Pirineu cap als 1.400 metres de cota. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats atendrem la denúncia que fa la DINCAT pel que consideren maltracte institucional a les persones amb discapacitat intel·lectual. En parlarem amb Jordi García, vocal territorial de la DINCAT. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva avui per repassar el que ens ha deixat el cap de setmana i el que tenim per endavant en aquesta nova jornada de Lliga de Futbol. A partir de les 5 coneixerem la petició de l'ADEVIC, l'Associació pel Desenvolupament de l'Educació a Catalunya, davant la nova ordenança dels vehicles de mobilitat personal. Ho farem de la mà del seu president, Salvador Zoroa. I continuarem amb Salut per explicar com el sistema AIS millora l'atenció a les persones vulnerables del Prat de Llobregat. Acabarem amb Cultura per interessar-nos per l'últim treball de l'animador 3D del Prat, Javier Ortiz. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha millorat l'accessibilitat a l'escenari fix de la plaça Vella, un dels punts neuràlgics d'activitat cultural i ciutadana del municipi. Ha col·locat una rampa d'accés que permetrà garantir una entrada segura i adaptada per a totes les persones, especialment aquelles amb mobilitat reduïda. La nova estructura és metàl·lica, un element que en facilita la instal·lació i alhora permet retirar-la en cas que sigui necessari, adaptant l'espai a futurs usos i esdeveniments. La intervenció s'emmarca en les línies estratègiques del programa de govern municipal orientades a afavorir la participació de tothom en els actes culturals, festius i socials que s'hi celebren al llarg de l'any. En aquesta situació dona continuïtat al pla d'accessibilitat de l'espai públic, que té com a un dels seus objectius garantir que tots els entorns urbans siguin segurs, inclusius i lliures de barreres arquitectòniques.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. A Sabadell ja està en marxa l'Operació Fred, el dispositiu que atén persones sense llar quan el termòmetre arriba als 4 graus. En aquest cas, les unitats d'emergència social de Creu Roja, Actua Vallès i Ningú Sense Sostre sortiran al repartiment ja calent i roba d'abric, mentre que a partir dels 2 graus o menys s'activarà la fase 2 i amb ella s'obriran espais d'acollida tant diurns com nocturns. És el mateix criteri que l'any passat, però és probable que l'any que ve ja sigui diferent. Eloi Cortés, portaveu del govern municipal, ha anunciat que estan revisant el dispositiu de cara a pròximes edicions per tal d'adaptar-se al nou paradigma derivat del canvi climàtic.
Hem de veure quins recursos estan disposats a posar les entitats, quins recursos podem aportar nosaltres, veure també aquest finançament d'on surt, no? I en aquest sentit, ara estem negociant el nou contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i també una de les coses que estem pendents és veure quin finançament extra ens poden donar per l'atenció a les persones sense llar.
L'operació Fred a Sabadell s'ha activat avui i s'allargarà fins al 31 de març.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Comencem amb la informació. Dana Clara, bona tarda.
Bona tarda. Disminueix lleugerament el nombre d'infeccions per VIH a Catalunya. El 2024 s'han notificat 487 nous diagnòstics, el que representa una taxa de 6,1 casos per cada 100.000 habitants, la meitat que l'any 2010. S'estima que més de 36.500 persones viuen amb la infecció a Catalunya i que un 5,8% d'elles ho desconeix. Segons han explicat avui al programa Badalona Matí de Ràdio Ciutat des de la Fundació Lluita contra les Infeccions, aquest descens de casos ha estat gradual des de l'any 2010 a causa de canvis en la política de tractaments, ja que en l'actualitat se li ofereix a tothom qui presenta el virus. Escoltem Pepe Moltó, investigador de la Fundació i metge a l'Hospital Germans Trias.
Abans teníem tractaments que eren molt més complicats i amb més efectes secundaris i llavors retrasàvem l'inici del tractament. Avui comencem tractament, com dic, a tothom. Això permet que la càrrega viral estigui suprimida i sabem que quan una persona amb VIH que està amb càrrega viral indetectable no pot transmetre el virus a les seves parelles sexuals. Llavors això ha sigut un nitus molt important per contribuir a aquesta davallada de casos, juntament amb la implementació de programes de profilaxis preexposició, el que es coneix com PrEP.
La profilaxi preexposició al VIH, que és una píndola que es pren diàriament, però en els propers anys es veuran noves formes injectables de llarga durada. En aquests moments, a la Fundació Lluita contra les Infeccions, amb seu a Can Ruti, atenen anualment unes 3.000 persones infectades amb VIH.
Ens informava des de Badalona Àlex Sisó. Ara continuem pel litoral des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça a Prat, que durant tot el cap de setmana ha rebut a la Granja de la Ricarda al voltant de 80.000 persones, segons fons municipals. Una xifra superior a la de l'any passat i que mostra l'interès de la ciutadania en aquest esdeveniment que recorda el passat i present agrícola de la ciutat. Escoltem el coordinador de Fira, José David Muñoz.
Les novetats que s'havien incorporat en aquesta edició, com el nou sistema d'entrada al pavelló avícola, un nou accés per la carretera de la Bunyola cap a la Ronda Sud, la gent ho ha acceptat molt bé, també els comerciants de les típiques paradetes han estat molt contents veient que aquest tipus d'entrades els ha ajudat.
Pel que fa a les vendes de Potalava i Carxofa Prat, tant des de la cooperativa com la Granja Torres asseguren que els resultats han estat molt bons.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Èxit total de la primera cursa de la dona Memorial Enriqueta Coll del Club Atlètic Castellà, amb un total de 182 participants, i on l'atleta local Laura Vilchet va ser la guanyadora absoluta i de la categoria femenina, acompanyada per Jordi Mañosa en el podi masculí i en el segon lloc absolut, amb un rerefons solidari on es va destinar un euro de cada inscripció a l'ONG Safareig. Un total de 182 participants dels 23 inscrits es van presentar en la línia de sortida a les 10 del matí de diumenge, amb la castellarenca Laura Vilchez, com deien, com a principal favorita per la victòria final. Sobre l'asfalt no hi va haver cap sorpresa i Vilchez va estirar des del principi de la cursa juntament amb les també locals Paola Clermont i Laia Romero, trencant el ritme i imposant-se sense gaires complicacions en la sprint final. Clermont i Romero van completar el podi castellarenc entre la llista més nombrosa, amb un total de 132 dones finishers. En categoria masculina, Jordi Mañosa es va imposar pel davant d'Adrià Cortés i Xàfic El Callati. Els locals Irina Bueno i Xavi Torres es van imposar en les categories de petits. La festa va cloure amb una classe de zumba a càrrec de Núria Estrada en una jornada en què un total de 60 voluntaris van fer possible la disputa de la cursa, una de les primeres que en l'última dècada ha tornat a fer servir un circuit totalment urbà.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
El sensellarisme a Sant Cugat ha anat en augment els últims anys. Segons les últimes dades proporcionades per l'Ajuntament del febrer de 2024, en aquell moment al municipi constaven 37 persones vivint al ras. Si aquestes se'l suma a les que viuen en infrahabitatges, cotxes o barraques, la xifra puja a un total de 139 persones. El 2023 aquesta última xifra era de 60 persones, mentre que eren 16 les que vivien al ras. Això suposa un augment de més del doble en un any. Davant d'això, la voluntat del consistori és posar en marxa en breu un centre d'atenció diurna al municipi. La regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que l'equipament serà gestionat per Creu Roja i que està previst que obri en dues fases. En una primera fase es posaria a disposició de les persones sense sostre perquè s'hi puguin anar a resguardar del fred a primera hora del matí o a recarregar els mòbils. La segona fase d'obertura, però, no està prevista fins a l'any que ve, ja que cal fer unes obres d'adequació de l'espai perquè puguin comptar amb servei de bugaderia i dutxes.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
La DINCAT, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, denuncia que la Generalitat ha decidit retallar drets fonamentals a més de 10.000 persones amb discapacitat intel·lectual, condemnant-les a una major precarietat i posant en risc el seu dret a treballar amb dignitat, seguretat i amb els suports que necessiten. Concretament, el col·lectiu assenyala a una retallada de més de 5 milions d'euros de la partida dedicada al personal de suport dels centres especials de treball. En té més detalls la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, així és, i nosaltres avui els hi volem donar veu perquè puguin ampliar aquesta reivindicació. Tenim a l'estudi en Jordi García, gerent de CIPO i un dels vocals territorials de la DINCAT. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En aquest comunicat alerteu que el govern de la Generalitat ha fet una retallada de més de 5 milions d'euros en el personal de suport i que això es tradueix en la possible pèrdua de 10.000 llocs de feina. Quina és la gravetat, no, d'aquest impacte? En què es traduirà tot això?
La reducció és en el cor principal del model català. Catalunya des de fa temps era líder en tot el tema d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en la seva inserció laboral, i la clau d'aquest model eren els equips de suport. Llavors, sí que és veritat que hem perdut aquest lideratge frent a altres comunitats i nosaltres volem tornar-lo a recuperar, però és que justament la retallada ve en el cor propi del model, que són els equips psicosocials que donen suport a les persones que estan treballant als CETs i a la inserció a l'empresa ordinària. Llavors, són unes retallades que el que dificulten és mantenir la qualitat de suport d'aquestes persones i, òbviament, si les persones no tenen el suport adequat per adequar-se a la seva inserció laboral, no es podran inserir, i és quan diem que es posen en risc aquests llocs de treball per a les persones amb necessitats d'inserció laboral.
Mm-hmm. De quins professionals en concret estem parlant i per què és tan vital, no, la seva funció dins d'aquest col·lectiu, dins d'aquesta relació?
Quan parlem del col·lectiu de persones amb discapacitat, sempre parlem que el que necessiten són suports amb la seva vida. Quan parlem de l'habitatge a l'habitatge, quan parlem de l'oci a l'oci, a la llar, etc. Però al laboral també necessiten un suport. I llavors, els professionals que estan atenent aquests suports majoritàriament són persones de l'àmbit psicosocials, psicòlegs, treballadors socials, insertors laborals, i també aquelles persones que estan acompanyant en el dia a dia, en els equips de treball, a les persones. Monitors de jardineria, cuiners de l'amanidor, monitors del taller d'industrial, que fan una funció d'acompanyament, no?, i d'aprenentatge de les activitats pròpies laborals, però també fent aquest suport social per acompanyar-los amb les seves necessitats. Per tant, si tallem els suports, òbviament eliminem la possibilitat d'inserció al món laboral, amb tot el que significa per dignificació i normalització de les persones.
Mm-hmm. Aquesta retallada posaria en risc greu, per etiquetar-ho així, totes les persones amb discapacitat intel·lectual, és a dir, ara mateix hi ha suficient personal per poder encaixar aquesta retallada?
Òbviament, la retallada que aquest any 2025 ha sigut entre un 10 i un 20% no posa en situació crítica imminent, òbviament, aquesta reducció laboral, però sí que marca un camí molt perillós, que ja fa anys que també estem veient, no?, que estan donant passos en aquest sentit, i que per això el que estem demanant és retrocedir, no?, i tornar a la situació que hi havia abans d'aquestes retallades, i també que no s'allargui, perquè estem parlant del 2026 i tampoc som optimistes en aquest sentit. Llavors, el que volem és unes reivindicacions que no és només revertir aquestes retallades, sinó seure amb compromisos ferms per fer una valoració de com ha aquest model, tant amb el suport als propis centres especials de treball, no?, amb el mercat protegit per a aquelles persones que en el seu itinerari laboral ho necessitin, com també amb el treball amb suport amb l'empresa ordinària. Per tant, estem demanant una reversió econòmica del que està suposant aquestes retallades d'un 10-20%, però sobretot també una mirada cap al futur, és a dir, un crear conjuntament amb l'administració el model que ha de ser per una inserció adequada de les persones a nivell laboral amb els suports adequats.
Mm-hmm. De moment, quina és la resposta que heu rebut, no?, quan heu fet aquestes reivindicacions?
Doncs fa molt poc ho van llançar i la campanya, però pensem que la campanya es llença perquè nosaltres som un sector que la primera fase és negociar, pactar, acordar, no són un moviment reactiu de manera immediata davant de qualsevol qüestió, sinó que portem molt de temps amb l'administració intentant que aquestes retallades no es produeixin, intentar revertir-les, que hi hagi un nou model, i a la falta de compromisos és quan ens hem vist obligats i necessitats de poder-lo fer. Vam aprofitar que ahir estava el president Illa aquí a Sabadell i li vam explicar justament aquestes dificultats que tenim conjuntament amb el secretari general, que és el Pol Gibert, i per tant esperem que de la conversa que vam tenir ahir, no, exposant-li a aquesta problemàtica i aquestes necessitats, que de manera immediata en els propers dies trobem reaccions per part de l'administració per poder resoldre aquesta realitat.
Pol Gibert, sabadellenc, vull dir, imagino que per la ciutat encara s'ho sentirà més seu, perquè en el cas de Zippo, amb què es tradueix aquest impacte? Quina és l'afectació que patiu?
Clar, nosaltres actualment estem acompanyant amb el que és tant els centres de treball com a la mirada cap a l'empresa ordinària al voltant de les 115 persones. Llavors, aquí, com deia abans, era primer perjudicar la qualitat d'aquest suport i després, tindre dificultat inclús per incrementar, no, la inserció a l'empresa ordinària tan necessària. I per una altra banda estan els propis equips psicosocials. Òbviament, si tenim retallades que el que estan pagant són les nòmines d'aquests equips, doncs també ens veurem forçats a que ho aconseguim recursos d'una altra manera o no podem ampliar aquests equips, o en algun cas haurem de reduir inclús aquesta d'allò. Per tant, no només és les persones amb discapacitat, sinó els propis equips de suport que també estan en risc amb aquestes retallades i amb aquesta mirada d'actualització del model d'inserció a l'empresa ordinària i al mercat protegit.
En quant temps podria passar això? Vull dir, ara s'ha fet aquesta retallada, no? I d'aquí a que us veguéssiu obligats a retallar personal o que hi hagi un perjudici en el servei d'aquest col·lectiu, quant temps pot passar?
Nosaltres som especialistes en ser resilients. Moltes vegades tenim moltes necessitats, la ciutadania ho sap, fem moltes accions de captació, de comunicació, de sensibilització, perquè si una cosa es caracteritza a les entitats del tercer sector és aquesta resiliència i passar per davant de tot el servei i els suports abans d'haver desaparèixer. Però és que l'atenció ara mateix és molt rellevant. Per tant, no esperem arribar a un punt de realitat, el que ara estem intuint que realment sigui una realitat. Esperem que, òbviament, l'administració pugui ser sensible i es pugui adaptar i agafem compromisos perquè això no es produeixi. També t'he de dir que aquesta campanya va començar a nivell, no, d'impacte públic, però no descartem que en els propers mesos fem mobilitzacions. O sigui que és una campanya no només a nivell comunicativa, sinó que si no trobem una reversió de la situació i uns compromisos, el sector, igual que va fa ja 7-8 anys, va haver de sortir perquè en aquell moment era de quedar perduda, no? D'increment de tarifes, etc. No descartem haver de fer mobilitzacions per allò. Per tant, és una situació que ens preocupa i que ens ocupa i que dintre del nostre tarannà el que esperem és que sigui una resolució favorable ràpida.
Exactament, perquè ara heu iniciat aquesta recollida de firmes per avalar aquestes reivindicacions amb el màxim de suports possibles. Amb quin terminus heu fixat, no? De plaç? Vull dir, al final, quant temps esteu disposats a aguantar aquesta opció? I a partir de quan passaríeu a la mobilització?
Nosaltres estem valorant que si no veiem un canvi de rumb i una reversió i un cobrament de l'endeutament que ens deuen, que també és molt significatiu, doncs jo et diria que durant el primer trimestre del 2026 no serà raro que ens trobeu al carrer fent aquestes reivindicacions.
Aquí a Sabadell també, vull dir, és una cosa territorial de a tots els centres o municipis on hi hagin aquests centres.
Sí, sempre que s'han fet, i recordo, no? Perquè com dic, som un sector on sempre passem per davant la negociació i els acords que la reivindicació, per entendre'ns, no com a tal i sortir del carrer. Si recordem el que va passar, no? El que et deia abans, no? Les mobilitzacions que va haver fa uns anys es van centrar a Barcelona, no? Com a força on tot el les entitats del territori es podien anar, després també va haver a Lleida, Girona, Tarragona, i després a nivell de ciutats pues, també va a una manifestació en aquest sentit. Però sí que es focalitzaria segurament, òbviament s'ha de planificar en aquest cas que hi hagi, però sí que seria segur una acció concreta a la ciutat de Barcelona com a gran eix d'aquestes reivindicacions i d'aquesta manifestació. Que no només hi ha una qüestió de retallada, sinó que hi ha una qüestió d'impagaments, de deute, d'endeutament. Volia deixar de rellevància, que també ho diu en el manifest, que durant aquest 2025 no hem cobrat encara cap subvenció lligada ni als equips de suport ni a les persones amb discapacitat que estem treballant amb nosaltres. Per tant, estem a finals de novembre i d'aquest any encara no hem cobrat ni un euro d'aquest any. I fa pràcticament una setmana van cobrar un 20% que ens devien del 2024. A més, no és una cosa exclusiva. Aquest any s'ha accelerat i s'ha incrementat, però pensem que la subvenció que estem parlant pels equips de suport, el 2023 la van cobrar el 30-31 de desembre d'aquell any, el 2024 la van cobrar ja al gener del 2025, i aquest 2025 encara no tenim data concreta de quan la cobrarem. Però si com sigui molt d'hora serà o bé desembre o bé gener. Per tant, és inviable poder gestionar entitats on el que s'estan pagant són nòmines de professionals i nòmines de persones treballadores i que durant tot un any no haguem rebut ni un euro. Per tant, això també és una petició d'urgència, i aquesta és una petició d'urgència de poder cobrar periòdicament i adequadament aquest volum d'import. Pensa que a nivell de Catalunya estem parlant d'uns 150 milions d'euros i a nivell de CIPO estem parlant pràcticament d'un milió d'euros. Per tant, és algo que tothom hem hagut de tirar o bé de fons propis, d'endeutament, de priorització de pagaments, per poder sostenir que ara és insostenible. I tot això també ha suposat que les entitats estem acumulant uns interessos financers que els hem calculat al voltant de 3 milions d'euros. És a dir, l'endarreriment del pagament de l'administració està suposant una càrrega d'endeutament de les entitats que en tota Catalunya estan al voltant dels 3 milions d'euros. Per tant, són deudes també preocupants i aquí sí que demanem o sí que necessitem una resolució urgent d'aquesta situació.
En el cas de CIPO, us heu arribat a endeutar? Quin és l'impacte, no?, que ha suposat això?
La sort que tenim a CIPO és que teníem una economia sanejada i llavors hem pogut anar fins ara, perquè òbviament al final tot això té un límit, de fons propis. Teníem fons propis i hem pogut anar tirant d'aquests fons propis que tenien. Però és veritat que això representa i ha repercutit que a l'hora de presentar projectes, d'iniciar alguna activitat extraordinària, doncs l'hem hagut d'aturar perquè no podien garantir de tindre una seguretat a l'hora de poder-la portar a terme. Per tant, ha provocat una certa paràlisi en determinades qüestions i ara mateix sí que si no hi ha una resolució, doncs també estem fent una mirada cap a un endeutament necessari, imprescindible, perquè si no, no podrem mantenir. Imagina't, tot un any de subvencions anuals del volum d'un milió d'euros i que encara a data d'avui no han cobrat ni un euro.
És a dir, heu hagut de renunciar a determinats projectes i ara fins i tot us veuríeu abocats, si això es continua dilatant en vista de la tendència dels últims anys, a endeutar-vos.
Exacte.
I què us diu la Generalitat quan li plantegeu tot això? Quina explicació us dona per aquests endarreriments?
Una de les qüestions que ens plantegen és la dificultat dels seus equips, que han tingut, que han tingut baixes, que hi ha dificultat de molt volum de feina i que llavors això ha provocat dificultat a les convocatòries, dificultat a les resolucions. Clar, nosaltres desconeixem, però òbviament la dificultat en la gestió, per entendre'ns, tècnico-administrativa de l'administració, no pot repercutir en una responsabilitat com és que la supervivència econòmica de les entitats del tercer sector que ens dediquen a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta és una de les grans qüestions que diuen. També hi ha voluntats de canvis de convocatòries, que això també endarrereix la convocatòria, però que al final tampoc aconseguim els èxits que esperàvem a les convocatòries i al final hi ha un endarreriment sense una millora de la convocatòria que també ens provoca doncs, que les convocatòries surtin doncs, al setembre, per exemple, i que llavors això dificulti el pagament. Sí que aquí volia deixar clar que moltes vegades, o moltes vegades ho pot ser que l'administració el que digui és, bueno, com no està resolta la convocatòria, doncs no hi ha un deute, perquè encara no s'ha resolt. És un tema molt tècnic. Però el tema és, si la convocatòria surt al setembre i el resol al novembre, òbviament només es pot pagar al desembre. El que estem dient és que no surti la convocatòria al setembre, que surti la convocatòria al febrer, que resolgui al març i que al maig ho puguem cobrar. Per tant, tècnicament, potser no és un deute pròpiament entès, però al final la problemàtica que vivim les entitats és exactament la mateixa. Llavors, aquest és el que estem dient de fer una, bueno, de pagar, accelerar el pagament d'aquest 2025 i que el 2026 doncs, ens facin el calendari de presentacions de convocatòries i de pagament de les subvencions de manera adequada i com una lògica qualsevol de qualsevol entitat que té una activitat, en aquest cas laboral, doncs, que pugui desenvolupar-se. No m'imagino altres entitats on els seus clients, els seus principals clients, doncs els digui a qualsevol entitat doncs, que té un període de pagament de 300 dies. És totalment impensable.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i avui dilluns toca tertúlia esportiva. Anem a saludar els nostres tertulians. Joan Riera, entrenador, avui via telefònica. Com estàs, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada pletòrica del futbol masculí català de primera divisió. Feia temps que no ho sentíem, això.
Oh, val, molt bé. Ara entrarem en matèria. Ara, d'aquí no res, entrarem en matèria. Deixa'm que saludem a la resta de tertulians. Marc Carbonell, estudiant de periodisme, el tenim a Sabadell. Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
T'estrenes avui a la tertúlia, eh?
Bé, vaig fer ja el dilluns passat, però sí, dilluns... sí, l'esportiva no,
l'esportiva
és la primera.
Clar, sí, t'estrenes a l'esportiva, això deia.
L'esportiva, sí.
Molt bé. I Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bona tarda. Molt bé, molt bé.
Sí? T'ha agradat el titular del Joan?
Sempre.
A mi però aquest, els titulars... aquest ha sigut més entenedor dels que més
sí.
ha arribat.
Sí, sí, jo és que sempre espero com... Saps allò quan el tortell de Reis?
La sorpresa.
La fava, el rei o el que sigui. Sí, a vegades surt alguna cosa més que el rei o la fava i dius, ostres, hi ha alguna cosa més, no? Però bueno, sempre ens sorprèn, sempre ens sorprèn.
Sí, està bé. Destacar això que comentava el Joan, que hem tingut una jornada on els equips catalans doncs, han pogut celebrar cadascú en la seva justa mida. Evidentment, de retruc, l'empat aconseguit ahir pel Girona a Montilivi doncs, permet que el Barça conservi aquest liderat en solitari, encara que sigui per una minsa diferència de només un punt. Recordem que les quatre primeres places estan superapretades. El Barça té 34 punts, 33 el Real Madrid, 32 al Villarreal i en quarta posició l'Atlético de Madrid amb 31 punts, que serà el pròxim rival del Barça. La Lliga no podia estar més emocionant, no? Quan encara no tenim ni un campió d'hivern, que estem a tocar ja.
És que la millor notícia pel Madrid.
Per dalt i per baix, eh?
A veure, no ens trepitgem. Està el Miqui, després el Joan i després fem entrar el Marc. Vinga.
Jo crec que la millor notícia per al Madrid és que, tal com està de malament, només està un punt del líder. O sigui, aquesta sí. podríem dir que és una mica la conclusió. El Barça, jo crec que l'esperit Camp Nou, no? Spotify Camp Nou li ha donat doncs, aquest ritme, i no parlo de música, sinó ritme de sumar punts. I després també jo crec que el Girona es va topar amb el que és habitual al Madrid. Un penal, una Generalitat... o el que és el mateix, Mbappé.
Ja. Yeah. Sí, sí. Joan, què estaves apuntant abans?
Estava apuntant que tan apretada per dalt com per baix.
Sí, per baix sí. també.
per baix super apretadíssima, i entre aquí hi ha el Girona ficat al abajo.
Sí, que encara està en la primera posició de descens, tot i que amb els mateixos punts que, sí, que l'Osasuna, que ocuparia la primera plaça de salvació.
Aquest any la Lliga és comprimidíssima, més impossible.
Vinga, doncs...
Vull dir que els únics que se salvaran són els que tapen la meitat. No està a terra de ningú.
Però aquests no pateixen, Joan, aquests no pateixen, aquests ni fred ni calor, eh? Aquests
per
això
no estan a terra de ningú.
Marc.
No, bé, jo, com comentava el Miqui, el Madrid pot estar content de que tot i tot que li van malament les coses va en segona posició. De fet, ja l'any passat vam veure, no, com em sembla que eren 7 punts també de diferència entre el Madrid i el Barça, que va acabant també retallant el Barça i fins i tot guanyant la Lliga. Llavors, espera, bueno, potser passa el mateix. Ara, al final, com has dit, no hi ha guanyador clar d'hivern. Per tant, tot està, sí, molt, molt apretat.
I respecte del Madrid, ja hi havia un rum-rum abans del partit de Girona. Penseu que Xavi Alonso es menjarà els torrons o li passaran ja el finiquito abans d'acabar la temporada?
Jo crec que es menjarà els torrons perquè és l'aposta de Florentino, no per res més.
Però és que Florentino tampoc no es casa amb ningú, em sembla.
No, però no sé, jo crec que és l'aposta de Florentino. El que passa és que, clar, masses veus parlant de la possible o de la falta de confiança de Xavi Alonso. No serà Florentino també que escampa aquest rumor? És que no sé.
No, per això dic, si no es casa amb ningú, és igual.
Sí, perquè assessors no n'hi ha a Madrid, com a Barcelona.
Assessors?
Sí. Ja ho he dit tot.
La veritat és que no. No hi ha assessors, hi ha premsa, no?
Jo crec que, a no ser que vulguis una crisi interna encara més gran de la que tens, hauries de seguir amb el mateix entrenador. L'únic que pot fer és desestabilitzar encara més ja no el vestuari, sinó l'entitat en el seu conjunt.
I el Girona, li veieu aquestes millores, aquests brots verds que deia el seu entrenador, que de mica en mica s'anirien veient o què?
Val més guanyar un partit i perdre un altre, no empatant a dos.
Correcte.
No, que porten tres empats seguits?
Doncs no serveix de res.
Mira, com el Terrassa, o sigui, no serveix per res.
No serveix per res.
Igual, ja.
No, és que, a més, és un Girona que jo no entenc que segueixi jugant de la mateixa manera que jugava com la temporada passada. No tens els mateixos jugadors, no tens jugadors de la importància capital com eren Aleix García, per exemple, o Ante Dobbik, i els substituts són d'una qualitat bastant, per dir-ho d'alguna manera, pitjor que la que tenien, no? Llavors, el no trobar futbolistes que també és el que li està passant al Madrid, per exemple, amb Kroos i Modric, no? Que no troba aquests futbolistes que siguin bons recanvis i jugar la mateixa manera que jugaves quan tenies a aquests futbolistes, doncs no va bé. Crec que has de buscar altres alternatives, és la meva opinió.
De totes maneres, estem veient tant el primer com el segon classificat, Barça i Madrid, que se'ls està veient amb debilitats, amb febleses, no estan en el seu millor moment. Us en recordeu que la temporada passada Flick parlava del shit November, que continua sent així una mica, per uns o per altres. Què és el que espereu que canviï tant en una banda com a l'altra, tant a Can Barça com en l'equip madridista, pel que respecta al joc, al futbol? Estan molt, molt trabats, són molt intermitents, hi ha partits que sembla que rutllen, altres que tornem a les mateixes. Què els hi està faltant?
Hi ha massa necessitat de jugadors titulars.
Jugadors titulars
jugadors de jugadors
protagonistes.
Amigo propi, titulars. Que són cracs. Estem massa pendents d'ells. El que ve per darrere no arriba. I si no tenim un Pedri, no tenim un Yamal, no tenim un Rafinha i no tenim el Joan García, l'equip es debiliteix molt. I el Madrid igual. Si no té Mbappé, qui li fa els gols? El Vinícius no, perquè està buscant la pilota de la platja.
I 30 milions d'euros de contracte.
Això busca també, no? Sí.
Sí, només al Madrid li ofereix 20, i jo no sé si potser dirà, mira, em quedo amb els 10, o sigui, amb els 20 i aquests 10 per pagar Xavi Alonso la rescisió del contracte, perquè Déu-n'hi-do també, aquest és un altre cas. No, jo crec que al Barça li falten protagonistes. Però jo crec que l'any passat, o des de l'arribada de Flick, potser crec que ha arribat un punt on hem vist el Barça en tants moments tan bons que potser estem arribant una mica a l'equilibri, no? Potser potser ens tenen tan enlluernats que potser estem una mica en la realitat, que necessita, hi ha jugadors que necessiten temps i aquesta combinació entre jugadors veterans i jugadors de la casa.
Home, jo el principal problema que li veig al Barça és que crec... Hem d'entendre la situació econòmica que passa, hem d'entendre que no és capaç de, per exemple, fer com el Madrid, o inclús, mira, el Chelsea mateix, no? que té una barbaritat de jugadors que estan cedits fins i tot al Stuttgart, no? Perquè és que no es poden inscriure. Crec que el Barça, evidentment, no pot fer aquests esforços de fitxar jugadors que siguin, bueno, que tinguin un preu de mercat alt, i el problema és que a l'haver-hi aquest principal problema s'està tirant bé de la pedrera, de la Masia, i s'han tret noms importants, però també n'hi ha d'altres que crec que se'ls sobrevaloren, no? Per exemple, són jugadors bons igual, tenen nivell, però crec que, per exemple, no ho sé, Casadó, Gerard Martín, inclús Marc Bernal, són jugadors que sí, que tenen nivell, evidentment, són bons futbolistes, però no crec que siguin titulars del Barça per un Barça que vulgui competir-ho per tot, absolutament impossible, no? Lamine Yamal, per exemple, no? Això és un jugador com la copa d'un pi, és que és boníssim i només falta veure el procasador, no? Fermín te'l podria comprar també com a un titular.
Home, Fermín, ja no te l'oblidis, aquests... no te'l deixis fora el Fermín,
no,
home.
No me'l deixo, no me'l puc deixar. I a més a més, si em preguntes en el cas del Madrid, crec que passa totalment al contrari. Crec que s'ha fitxat... O sigui, em recorda un Madrid semblant a los Galácticos, no? Intentant fitxar nom, intentant fitxar jugadors que sí, que en altres equips ho han fet bé, però que no s'han vist les situacions dels jugadors en altres equips. És a dir, per exemple, Griezmann, quan va jugar al Barça, no va estar bé que quan va jugar a l'Atlètic de Madrid. Per què, home? Doncs perquè a l'Atlètic de Madrid tots corren per ell, i al Barça no passa això, per exemple, no? El mateix passa amb Mbappé, no? I al PSG. Quan han marxat les tres estrelles, el PSG ha anat cap amunt.
Home, Benzema, al Madrid, quan va marxar Cristiano.
Exactament. Són aquest tipus de coses que sí, són molt bons els jugadors, però són bons en certs contextos, no? I crec que això de juntar estrelles mai anirà bé.
De totes maneres, jo crec que per on apuntava més aviat en Joan era per la continuïtat en un equip titular. És a dir, que no acumula tantes baixes, tantes absències, i que l'onze titular fos més habitual del que no ho està sent fins ara. És a dir, que l'equip... En defensa mateix, hi ha Cubarsí, que el pobre va una mica perdut aquesta temporada, i és que els companys de Vall... Van variant. Podríem pensar, home, són del mateix equip, entrenen junts, s'haurien d'entendre. Però, clar, les circumstàncies d'un partit canviat tantes vegades de parella potser no és massa bo. Per cert, no sé si algú de vosaltres va anar dissabte passat a l'Spotify Camp Nou.
No, no tenim aquesta sort.
No. Sí, ho dic pel problema de les entrades.
Per això. No. Si no estigui acabat el camp, jo no hi
aniré. Us imagineu que li ha passat això a l'Eduard? Estaria aquí... Ostres, amb li anava aquí un...
Doncs jo crec que alguna cosa li va tocar. Alguna cosa
sí?
Li va tocar.
Sí, vale, sí. Dient, bueno, avui jo crec que hagués començat demanant la dimissió de Joan Laporta, o sigui, ja, sí, jo crec que ja...
Home, de fet, hi ha la plataforma Nosaltres, que encapçala sí, el Víctor Font, que han aprofitat aquesta situació doncs, per picar-li la cresta a la directiva. A veure, la veritat és que la situació, m'imagino que no hauria ser de bon gust, trobar-se ja a les portes de l'estadi, que et trobessis sense l'entrada i sense poder entrar a veure el partit. Clar, això no va ser ni a 20, ni a 30, ni a 40 persones. És que van ser milers de persones. Ara,
Això va lligat a com està l'estadi. L'estadi està amb obres. Però és normal que l'informàtic estigui amb obres.
No, home, no.
Sí, sí. Sí,
home, perquè... però al final és la informàtica que s'utilitzava ja al Palau Blaugrana, per exemple, l'any passat.
Ja es va fer servir, i per, a, i per anar a l'Estadi Olímpic també es feia servir. El que passa és que el sistema, a veure, que els socis no puguin disposar de la seva entrada, sàpiguen on van, fins unes hores abans, em sembla que és massa... massa
sí,
just,
són,
no?
Són 24 hores abans, em sembla.
Sí, sí, estona va... És que, i fins i tot, els problemes no són únicament d'ahir. En alguna altra ocasió, el QR no ha arribat ni estan ja a les portes de l'estadi. O sigui que és un problema que tenen amb aquesta aplicació.
Sí, això és cert. I a més... probablement bueno, aquest cap de setmana va ser potser el problema que va afectar més gent. Em sembla que tinc apuntat, si no m'equivoco, en un total de 7.500 socis, no? I ara que parlaves de nosaltres, no? Bueno, que al final no deixa de ser una campanya electoral del Víctor Font. Sí.
Em havia espantat, dic, parlava de nosaltres, espero que sí.
Els de la tertúlia, parlava de nosaltres.
Clar. Sí. No, bé, acusa, no fa servir el terme mentiders, no? Però és la conclusió que extrec jo, perquè diu, bueno, al final acusava la Porta i companyia, tots els directius, no? Que, perquè van dir que al principi eren mil socis afectats, sí, després van tornar a canviar la versió dient que era 2.000, i finalment, bueno, evidentment, com ha de ser la sinceritat per davant el soci, i van ser 7.500, no? Però jo el problema que hi veig, per exemple, si em remunto a la meva experiència personal, jo que sóc... molt de futbol. Jo aquí amb el Miqui no sé com estarem, però jo sóc del Sabadell. Llavors, clar, jo cada cop que vaig al camp del Sabadell m'agrada anar al mateix lloc. Evidentment no és comparable al Barça, perquè el camp del Sabadell no s'omple ni a la meitat, però jo, a mi sempre m'agrada anar al meu lloc, tenir el meu seient amb les mateixes persones, i jo, parlant d'experiència personal, també veig els demés i sempre veig els mateixos, al mateix lloc. Llavors, home... aquí amb Víctor Font estic d'acord en el fet de que crec que s'ha de fixar, com es feia abans, un seient a l'abonat, no? Al final,
sí senyor.
Home, això de que cada soci hagi de confirmar si vindrà o no, ja em sembla una tonteria. Al final, si vol venir bé i si no, hi ha imprevistos, i al final, doncs mira, et dic que sí,
pagat.
Que et confirmo, no? I no? Exacte, jo he pagat i per tant no cal que confirmi
cada
res.
Cada soci ha de tenir el seu propi seient.
Exacte. I a més,
com es feia abans, abans hi havia anat, jo tenia seients de tribuna a la família, i sempre hi veiem les mateixes famílies, les mateixes cares, bueno, cada any eren una miqueta més canviades les cares, eh? Però em refereixo que sempre veiem els mateixos i els intercanviàvem els cosans, els intercanviàvem el berenar, els intercanviàvem les galetes, això era fer el fair play futbolístic, que dic jo. No només és el puro, no només és veure el Guardiola, no? Sinó tot l'entorn, tot el que és la família, tot el tema familiar, aquest conglomerat de situacions.
Però això serà quan l'estadi estigui ja definitivament fet, perquè ara els socis abonats no estan en el seu lloc fins que no estigui del tot acabat. O sigui que passarà...
Llavors no obris el camp.
Exacte, doncs no obris el camp. Exacte,
no obris el camp fins que estigui acabat.
Exacte.
Perquè què passarà demà? Què passarà demà?
Demà, doncs esperem que no passi res.
Que no?
Clar, bueno, això és esperem.
Esperem que no. Perquè a les 9 del vespre allà fa un fred que pela, eh? Ja t'ho dic.
I si plou?
Imagina't pujar i no
poder-lo veure, no?
M'imagino l'Eduard allà... O sigui, t'imagina't allà amb paraigües i...
Uf, no, és que allò ara mateix, per anar a presenciar un partit en aquestes situacions climatològiques, la veritat és que no és massa agradable.
Per molt que corris, no arribes abans. No arribes abans. I aquí es tracta d'arribar bé i calentet i en bones condicions.
Per cert,
no pot ser així. Doncs llavors no obris les portes.
Exacte.
Ja estàvem bé amb un lluny.
Vinga, per gustos colors, també us ho he de dir, eh? Perquè hi ha qui li ve de gust anar a l'estadi encara que no estigui del tot acabat. Bueno. Demà és un partit important per veure... una mica la veritable cara del Barça, és a dir, amb un rival com l'Atlético de Madrid. Què us sembla?
Sí,
és un partit important demà, és un partit important per dir, quedes a dalt o te'n vas cap avall?
Jo trobo que és important pel fet de que el Barça, els tres partits que ha jugat contra tres rivals grans, no ha guanyat cap partit. que són, recordo, PSG, Madrid i Chelsea. Chelsea. Llavors, home, ara et ve l'Atlètic de Madrid. Jo, sincerament, i amb la meva humil opinió, a l'Atlètic jo no el posaria com un equip gran, el posaria sí a la Lliga, sí a Espanya, però no en el context europeu, però és un equip que va començar malament, que tothom deia que re de re, i ja torna però a estar allà enganxat
un altre
cop.
Està en una correcte. Bona línia, està...
Exacte, i recordem que també li va fotre 5 al Madrid.
Per això.
Jo com el Zorro, que sempre li marca el Barça.
Sí.
Sí.
Per cert, que abans que comentava el Marc que és del Sabadell, escolta, ja s'ha trencat la ratxa?
Sí, 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 malauradament ja va trencar-se.
El nou Sardenya?
Correcte, bé, el Sardenya, bueno, un camp que no compleix condicions, però sí, en aquell mateix camp.
Amb l'Europa.
No compleix les condicions, sí, exacte, amb l'Europa.
Trobarà a faltar,
No condeix. Sí, la gent no trobarà a faltar, evidentment, jugar allà és tenint el joc, en compte el joc de l'Europa i els anys que fa que juguen allà és molt beneficiós, no? Però en un camp que compleixi realment les distàncies i el que ha de medir un estadi, jo crec que ho tindrà més complicat.
Vinga, doncs, la veritat és que heu tingut l'honor, els escapulats, de tenir aquest títol d'equip invicta, i era l'únic de les...
Arlequinats.
Sí. Què he dit?
Escapulats.
No.
Escapulats és una altra...
No, se m'han creuat.
Sí, se t'han creuat cap a l'Europa, sí, no. T'he entès
sí,
igual.
Sí, els arlequinats.
Escaponats seria la barreja, una barreja...
No, home, no fem invents.
Ja.
L'únic de les tres primeres divisions, de les principals lligues europees, que encara no havia perdut cap partit aquesta temporada. Déu-n'hi-do,
A pols amb el Bayern, sí.
Heu estat ferms aquí. Deixeu-me que no abandonarem el futbol, però sí que canviem el futbol masculí pel femení, perquè hem rebut una mala notícia, la lesió de l'Aitana, i ha estat justament en un entrenament de la selecció espanyola abans de disputar aquesta final de la Nations League, que afronten demà a 6:45 de la tarda al Metropolitano. Juga la selecció espanyola de la Sònia Bermúdez amb Alemanya. 0-0 és curiós perquè és una final a doble partit. Divendres van jugar a l'anada, 0-0 a Kaiserslautern, i demà al Metropolitano la definitiva.
Un interrogant, si em permets.
Digues.
Com és que tots els jugadors i jugadores com han amb la selecció acaben lesionant-se?
Això va ser en un entrenament, en una...
És curiós, eh?
En una acció... Sí, diuen que fortuïta, jo tampoc no he vist l'acció.
De fet, la lesió em sembla que és una fractura del peron esquerre.
Sí,
va ser fortuïta i en entrenament. Jo crec que això és mala sort, sí que és veritat que l'apunt que feia el Joan sí que hi ha alguna cosa raro, no?, amb la selecció, que tots els que hi passen surten lesionats o tocats, i no sé si deu haver-hi fisioterapeutes o què hi ha allà, però no va gaire.
No, el sistema d'escalfament, el sistema d'entrenament és molt diferent a el que venen habitualment fent amb els seus equips. Però les sobrecargues, les càrregues, arribar als màxims o als mínims, té que haver-hi un estudi. Jo penso que el millor...
El calendari.
Sí.
Un estudi...
Tornem-hi, al calendari.
Tornem al calendari, sí. És que el tema de les seleccions, el que diem sempre, això de canviar selecció aquí, o sigui, al final no és ni la mateixa competició, ni és la mateixa tensió, és que són coses diferents i s'haurien de fer un estatge i tot en condicions, un calendari molt més ordenat, no aquest desgavell que tenim ara mateix.
Sí, a més,
jo faig una pregunta, si em permets, el calendari.
Sí.
No tindria que tenir el perfil de la selecció, no tindria que ser un perfil d'un dels clubs, en vez de la selecció, que estigui més al dia del dia a dia dels jugadors de clubs o jugadores de clubs?
És el que hauria de ser, a més per la importància, no? Al final, jo jugo a la selecció,
no una persona
la selecció a mi...
que tira 3 mesos sense entrenar i sense tenir cap activitat física.
Exacte, a més, jo si em permeteu, jo sempre ho he comentat quan parlàvem d'això, crec parlant a Europa, evidentment, que hauria d'haver-hi Mundial i Eurocopa, res més, ni Nations League, ni res. Només cada dos anys un Mundial i una Eurocopa.
Bueno, és que la Nations League aquesta es va, d'alguna manera es va crear per evitar aquells partits amistosos, preparatius, que no servien per res, que eren com negocis, però clar, al final el que has fet és carregar més el calendari.
Exacte.
Clar, tot això surt de la UEFA, també el que ha fet és augmentar la Champions. Jo què sé, és que al final el que han fet és, més que reorganitzar el calendari, el que han fet és fragmentar-lo encara més.
Sí,
si la Roja guanya, quin títol guanyarà?
La Copa de Danone, no, com es diu? No sé,
la
Nations
League.
La Nations
League,
la Lliga de les Nacions.
Sí, de les Nacions.
És com una Copa d'Europa.
No deixa de ser com una Eurocopa, però en menor nivell, no? D'alguna manera, al final, pràcticament juguen els mateixos equips.
Esteu dient que és com jo, que és un invent.
Jo crec que és un invent per tenir encara més diners dels que fan, no? Al final, quan veuen que es pot comercialitzar una cosa encara més, doncs ja ho han dit molts futbolistes que es queixaven dels horaris i de les hores que els feien a jugar, però és que ja et dic, al final el que mana és la UEFA i FIFA i de més, i si hi troben diners, faran.
Continuarem parlant de la selecció espanyola una miqueta més endavant, per parlar si heu notat canvis en aquesta nova selecció de la Sònia Bermúdez en quant a joc, i potser també per analitzar el que comentava precisament l'Aitana aquesta mateixa setmana sobre la Lliga F, no? Que està deixada de la mà de Déu, que continua infravalorada, que, vaja, que no se la creuen, perquè a banda de Barça, Madrid i poca cosa més, la resta d'equips estan com estan. D'això ja en continuarem parlant. Abans de marxar molt ràpidament, algú ha participat alguna vegada a la Jean Buen?
Jo.
Ostres, tinc ganes.
Sí, home.
Tinc ganes, però no. Jo no he pogut participar perquè sempre s'acaben les inscripcions i, com ja sabeu, els que ens dediquem a això anem pràcticament al dia. Correcte. Teníem una garenca, la Carla Domínguez, la Maria Ruiz, o sigui que hi havia bastantes representants de...
Val. El Marc tampoc, no?
Jo no hi he participat, però sí que m'agradaria, perquè jo ja fa un anyet o dos
que... Si aquí em sembla que hi va tothom.
L'esport el tinc una mica oblidat ja i hauria de seguir,
ho deixem
amb
aquí.
El jove que soc.
Ho deixem aquí. Joan, Marc, Miqui, que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé.
Bona tarda, apropat.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Foscos, els teus ulls són foscos com la negra nit que cau en el teu somni més profund. Lluna, digue-li a la lluna que el matí ja està arribant i un nou dia...